Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Us saludem en aquest espai que dediquem un cop a la setmana a parlar-vos de llibres i ho fem sempre des d'aquest punt de vista de la literatura infantil o juvenil. I a més també, com recordaran aquells oients més habituals, intentem capturar durant 5 o 6 setmanes diferents llibres que hagin publicat un mateix segell editorial. I ja començàvem la setmana passada parlant-vos de llibres que publica l'editorial EDB i avui també ho farem. Avui parlem d'una novel·la juvenil que es diu Els desconnectats, l'autor de la qual és en David Nelo, que ens acompanya a l'altre cantó del telèfon. David, benvingut.
Hola.
Gràcies per acompanyar-nos. I em sembla que, a més, si no recordo malament, no és la primera ocasió que passes per aquest programa. El que passa que ja fa un cert temps que no hi passaves,
Sí, és possible. Potser vaig passar... No sé si era aquest específic de per joves, perquè em sembla que també quan vaig guanyar el Sant Jordi potser sí que em van fer alguna entrevista, però no me'n recordo, la veritat. Sí.
El que sí és segur és que no ets un autor novell, per tant, un dia o altre, a més, amb literatura juvenil, doncs, havia de caure alguna vegada o altra,
sí,
no?
Sí, totalment, cert, sí.
Parlem dels desconnectats, i vaja, el títol gairebé ja indica... El títol i la portada del llibre, ja criden l'atenció i indiquen una mica que ens n'anem a una història de ciència-ficció, cada cop més ciència-ficció, això d'estar desconnectats, Gairebé ara ja ens sembla ciència-ficció,
Sí, sí. De fet jo crec que aquest llibre, aquesta novel·la, que per mi és important, i de fet a la contra comença dient aquesta és una de la ciència-ficció, jo crec que és un llibre que en realitat no és gens de ciència-ficció. Què vull dir amb això? Que jo no he conreat mai la ciència-ficció, ni com a escriptor ni com a lector. Llavors, el que passa aquí sí que és veritat que les connotacions que ja s'entén que és en un futur, que pot ser un futur pròxim o una mena gairebé de present paral·lel, no? Però la part de... Ho dic per orientar els lectors, que el lector que es pensi que si agafa Els desconnectats trobarà una novel·la de ciència-ficció, no, perquè no és això, sinó que la realitat és molt, molt, molt semblant a la nostra, tot i que hi ha més presència d'intel·ligència artificial per un costat, I sí, que hi ha una sèrie de coses doncs, que ara mateix encara no han passat i és molt possible que passin, no? Llavors, va per aquí la cosa, no?
Sí, efectivament, situes, em sembla que la història del 2050 o una cosa així, si no recordo malament.
Jo diria que no hi ha cap data, però potser m'equivoco ara, perquè fa cert temps que l'he escrita,
però... Jo diria que sí, perquè em sona la data exacta, no ho sé, 2000, però allò que vaig pensar quan ho vaig llegir,
Pot ser, tampoc.
No és tan lluny, però és que, amb la trama, dius, no és que no estigui lluny, és que podia haver passat l'any que ve, gairebé, no?
Sí, exacte, sí. No, i aquí el títol i tot plegat, clar, és la diferència de dir, amb aquest món que és clarament més tecnificat que el nostre, hi ha els desconnectats, que són justament uns que han fet l'opció de no estar connectats a les xarxes, és a dir, que no tenen, el món d'internet és totalment aliè a ells, no? Llavors aquesta és la gran diferència, que són, de fet, són part i no de l'argument, és a dir, que sí que ho són, però tampoc són els principals, no? Perquè hi ha les dues realitats que van en paral·lel, no? Aquests que viuen desconnectats en un poble i això, i després els altres que no, que estan totalment connectats i molt pendents, més pendents que nosaltres, de les xarxes i d'estar connectats, no?
Sí, a mi al principi em va sonar una mica aquella secta nord-americana, que ara no me'n recordo el nom que té.
Els Amish.
Exacte. Que viuen en el seu món i intenten que no els entri de fora, no els entri res de fora, no?
Sí, exacte.
Però, clar, traslladat a una realitat que és l'actual, que realment, jo crec que anava no només entre la gent jove, sinó també entre la gent gran, estem tot el dia amb el mòbil, estem tot el dia enganxats al mòbil.
Sí. Jo sempre, a part d'aquest... la llavor d'aquest llibre va ser que el meu fill estava fent una cosa a la universitat i un treball i va llegir un llibre que jo després vaig llegir que estava molt bé, que es deia... Era un assaig, però es deia alone together, o sigui, sols acompanyats, no? I és aquesta cosa que agafes el metro i et quedes esfereït de veure que tota aquella gent, el diria que gairebé, no sé si el 80, però potser més, estan amb el mòbil a la mà. Clar, fan coses diferents, sí, però el que segur que no fan és interactuar amb els veïns del metro, no? I dic el metro, que potser és un lloc que tampoc et ve gaire gust parlar amb la gent, però sí que és veritat que jo me'n recordo que els trens de no, el tren que anava de Barcelona a Vilafranca, és molt possible que parlessis amb la gent. Jo crec que avui dia es parla poquíssim,
gens,
no?
Gens,
no? Mm. Això és una cosa que és molt notable, no? I també penso, si el meu avi, que va morir l'any 97, de cop i volta revingués ara, no s'ho podria creure. Diria, però què està fent tota aquesta gent amb aquest aparatet a la mà? Ho trobaria una cosa molt, molt, molt estranya, no? I llavors jo penso que aquí és on nosaltres hem acceptat aquesta realitat que vivim com una cosa normal, i no sé si és tan normal o tan desitjable. No sé, aquí hi ha tota una sèrie de, no, de qüestions que llanço al lector, no?
Sí que és cert. Mira, ara recordo exactament l'any 95, vaig fer un viatge a Anglaterra, i aquí, en aquella època, tenir mòbil era una mica complicat, perquè necessitaves una bateria enorme, i el telèfon mòbil era també com un walkie-talkie. Eh?
Sí, aquí. Exacte.
Però
sí.
Allà, a Anglaterra, ja havia arribat, en certa mesura, el mòbil una mica com el coneixem hores d'ara, no?
Sí,
I ens va sorprendre, els que anàvem al viatge, ens va sorprendre, fins i tot desagradablement, veure que la gent parlava pel carrer, però parlava sola, perquè parlava amb el mòbil.
Sí, exacte.
I era una sensació estranyíssima, que avui en dia ho estem fent tots, bueno, ho veiem cada dia, no?
Sí, sí, aquesta jo també la recordo molt, molt, perquè també a l'època vam anar a Austràlia, la meva dona és australiana, i vèiem aquests bojos, que ens semblaven bojos, que tenien l'aparatet a la mà i parlaven així gesticulant i tal, i semblava que haguessin, no?, que haguessin perdut els papers, semblava que estiguessin tronats, no? I això és veritat, que això ha esdevingut una cosa totalment normal, no? I no només això, sinó que hi ha una espècie d'invasió de l'espai públic a base de musiquetes que tenen el mòbil, de parlar superfort al mòbil. És una cosa que per mi això és un dels traumes que en tinc, no? Vull dir que trobo que és molt desagradable, això.
Clar, i aquí inverteixes una mica la història, perquè aquí els que són estranys en la teva història no, són els desconnectats, és a dir, són els que no parlen pel mòbil, no els que parlen pel mòbil, sinó els que no en parlen. I
exacte.
Els que viuen, a més a més, decideixen viure en un poble que, això ho veiem a la portada i tot, no?, que hi ha un senyal que avisa, adverteix del perill,
que no hi ha,
del perill, que és que no hi ha cobertura allà, no hi ha cobertura.
Exacte, aquesta és la cosa, no hi ha cobertura, no? O sigui que jo crec que aquest és un dels eixos forts de la novel·la, i l'altre eix fort també és el de l'intel·ligència artificial, no? En el sentit que la Magdalena, la germana del protagonista, per una sèrie de raons, li posen un assistent personal, com un robot que té a casa, i llavors tot això crea una sèrie crea una sèrie de situacions complicades, no? I això també, quan recordo que a l'època vaig fer recerca i això, i en societats com la japonesa està bastant incorporat, no? Potser no d'una... Però mascotes, per exemple, de robots, sí, això és una cosa que ho tenen bastant normal allà, no? I aquí, diria per sort, per mi per sort no, però és com curiós. Sí.
Home, però aquí, David, aquí el que tenim, jo no l'hi tinc, però molta gent l'hi té a casa seva, és un aparell que li dius, posa'm música de tal, i et posa la música,
sí,
o truca'm aquí, i et posa, i et truca allà.
És
i aquest aparell ens està escoltant tot el dia, i el tenim a dins del menjador de casa, eh?
Sí, sí, això ho trobo bastant sinistre, però... Aquí jo crec que la tocada del llibre, sobretot perquè va dirigida als joves, era potser com una mica una sacsejada, que no en absolut una cosa de Pepito Grillo, de dir, ai, heu de fer, heu de deixar de fer. Jo penso que facin el que els doni la gana, no? Però sí que és una mica com una sacsejada de potser fer-los adonar que les dependències a les xarxes i al mòbil, tot això, són, si més no, curioses, no? I que en alguns casos, i penso que està molt, molt estudiat, són pernicioses, clarament, no? Perquè penso que els joves encara estan bastant per fer i són bastant febles, i llavors, és clar, aquesta dependència absoluta i, sobretot, l'aprovació d'altri, l'aprovació dels companys a través d'aquest mitjà, això em sembla esfereïdor, a mi em sembla espantós, no? I això sí que penso que ells en són molt les víctimes, no? I llavors això, vull dir que el llibre en absolut vol ser alliçonador, perquè penso que una novel·la no, en principi, no, a mi no m'agrada que siguin alliçonadores, però sí que es pot ser de dir, ei, què passa, no? Com, una mica com un toc de veure què els hi sembla, no sé com responen, no? Potser n'hi haurà que diran, ah, no, estem superencantats d'estar connectats tot el dia, i altres que diran, home, potser sí que de vegades se'm fa una càrrega, no ho sé, això és una qüestió que llanço jo, no?
Hem començat una mica la casa per la teulada perquè hem explicat potser els temes de fons, de què va la història, però sí. Normalment t'hauria d'haver fet la pregunta, que no t'he fet i te la faig ara, és una mica que ens descriguis la sinopsi, no? De què va, quin és l'argument de la història, no?
Sí, l'argument bàsicament, o sigui, inicia amb el nani, que és el protagonista, que justament va a aquest lloc que era Malconnectita, que és el lloc aquest que no estan connectats, i torna després, al cap de molts anys, perquè aquest poble ja ha caigut en desgràcia, diguem-ne, no? Ja està en ruïnes, i llavors ell hi va perquè han de muntar com una espècie de magatzem supergegant d'una multinacional, no? I llavors això provoca que recolin el temps i revisqui tota la història, no? I, per tant, és això. Això serveix com el trampolí per això, no? I llavors, sí, es veu que hi ha aquesta realitat que existia, que figura, doncs, que són aquesta gent que no estan connectats, i a Barrancs, que és el poble, que és una mena de valls, per entendre'ns, és on hi viu la gent que està molt, molt, molt connectada, i que també hi ha aquesta presència dels altres. El llibre en dic els altres, que són com uns robots que fan la feina d'escarràs, no? És a dir, que fan les feines més feixugues i això. I doncs aquests sí que viuen entre els humans. I per altra banda, doncs la germana passa un moment que es troba malament i això, llavors els aconsellen que tingui aquesta espècie de figura de companyia que és un robot, no? I llavors tot passa una sèrie de coses que tampoc no volem desvetllar massa.
No, tampoc no hem de desvetllar tots els detalls, eh?
No, exacte.
David,
però bàsicament, la diguem-ne, la carn d'olla del llibre, jo penso que és això, no? I sobretot hi ha aquesta oposició entre un món i l'altre, i veure què passa, no?
David, sovint quan parlo amb autors de literatura juvenil, alguns d'ells, bastants, a més d'escriure, necessiten una altra professió, una altra feina per poder sobreviure, i molts es dediquen al món de la docència, al món de l'ensenyament. És el teu cas? Et dediques
no,
a l'ensenyament?
No, en absolut. No és el meu cas i no sé si m'agradaria gaire. Jo, com la meva formació primigènia i de base és de músic, no? Perquè sóc flautista, vaig al conservatori, és a dir, que sóc flautista clàssic, per entendre's, i bastant tard em vaig despenjar amb la història de la literatura, i vaig començar el meu primer llibre, el vaig publicar quan tenia 35 anys, vull dir que tampoc era un nen, no? I sí que el món de la docència, però musical, l'havia conegut força fent classes de flauta, però pel que és el... avui dia no. I l'altra línia línia d'actuació que tinc és la de la traducció, que és una cosa que també em va arribar una mica per xamba, perquè una editora em va demanar que traduís. De fet, el que em va demanar que traduís fa gairebé 20 anys va ser quan va sorgir aquí tot el fenomen del Jerónimo Stilton, del ratolí aquest periodista,
sí. Ara em ve el cap. Aquí, arran del Jerónimo Stilton, vam estar parlant amb tu, ara ho recordo.
Exacte. Doncs llavors, això. I llavors aquí va ser com la meva porta a la traducció, i he traduït molt per canalla, però també després, per sort, he traduït, perquè és més variat, vull dir, m'encanta traduir per canalla, no? Però després he traduït altres llibres. Fa poc vaig traduir un llibre magnífic del Dino Buzzati, no? Que és un autor que m'agrada molt, i això, no? I llavors aquesta... Jo crec que gràcies a aquests gairebé 20 anys, potser són 18, però de traducció, de fer la feina de traductor, jo crec que he après molt, molt, molt de la... del català, de la meva llengua, i per tant, jo crec que ser traductor és una cosa com... és com un esmolet, perquè estàs tota l'estona preguntant exactament si aquesta és la paraula més indicada, i ho fas al servei, el que és fantàstic és que ho fas al servei de la literatura d'algú altre, perquè si és de la teva, de vegades estàs massa pendent de la creació mateixa, no? Del que vull dir, com ho dic i tot això. Però, en canvi, si estàs al servei d'un text que existeix, que pot ser, en el cas de Jornal Nostre en italià, o en el cas del diari del grec en anglès i això, llavors estàs tu al servei d'això i intentes entendre al màxim l'original i dius, i això en català com sonaria? I aquest com sonaria i anar buscant sempre la paraula d'això fa que tinguis com una relació molt, molt intensa i molt, molt fluida al mateix temps amb la teva llengua, no? Jo crec, i fa preguntar-te moltes coses, jo crec que, no sé, qualsevol escriptor que sàpiga altres llengües li diria, home, si pots, treballa una mica de traductor perquè t'espavila molt, molt, molt a nivell lingüístic.
Mira, justament et preguntava si et dedicaves a la docència, però ja em va bé també que et dediquis a la traducció, perquè un dels temes que poses justament sobre la taula amb aquesta història dels desconnectats, com ens deies abans, és el tema de la intel·ligència artificial. I ara ja saps que els professors comencen a estar preocupats perquè a través de la intel·ligència artificial sembla ser que alguns alumnes podrien utilitzar un sistema que els acaba de resoldre els treballs, no? Els hi fa els treballs per ells, per entendre'ns.
Yeah.
Però,
yeah.
Clar, no sé si també et pot arribar a preocupació a tu, perquè potser aquest mateix sistema, aquest mateix aparell, pot arribar a fer traduccions fidedignes. Si pots fer treballs ben fets, pots fer traduccions fidedignes.
Clar, clar, jo crec que aquí hi ha una línia divisòria claríssima, i és la línia divisòria entre el que seria tot el que són traduccions tècniques o pràctiques i el que és el món de la literatura. Jo crec que aquesta línia és claríssima i diria que en traduccions tècniques senzilles, és a dir, que no siguin de camps molt, molt específics o massa complicats, jo crec que avui dia tots els que són els sistemes de traducció se'ls mengen perquè són acurats i perquè tenen aquest efecte de retro... L'altre dia en parlàvem, té aquest efecte de retroalimentació, és a dir, que la gent quan... Això mateix que es fa a Google Translate, no? Que llavors tu dius, home, no, aquesta traducció em sembla que es podria millorar, llavors tu la millores. Llavors vol dir que el trasto en si ja incorpora aquesta nova... Sí, exacte. Llavors jo crec que, pel que no ho sé, no tinc, jo mai he fet traduccions tècniques i no tinc contacte amb traductors tècnics perquè no és el meu món, però jo crec que ells sí que deuen estar molt preocupats perquè imaginem-se que sigui la típica traducció que havies de fer d'instruccions de manual d'un aparell o això, jo crec que aquestes clarament les fan mecànicament, o sigui, les fan amb un aparell d'aquests i estan bastant bé. La prova és que quan de vegades viatges o tens, jo què sé, un producte que només hi ha explicacions en el que sigui, no? Però que tant pot ser en urdu com pot ser en danès, agafes això i fas, per exemple, hi ha aquestes aplicacions que fins i tot pots fer la foto i llavors la foto capta el text i després el tradueix, per exemple, a l'anglès i tot, i és molt acurat. Hi ha algunes coses que potser no acaben de ser, però ni punt de comparació amb el que era fa 10 anys. Fa 10 anys era bastant galdós, era bastant dramàtic, no? I ara són... Ara, tornem al meu món, al món de la traducció literària. Jo crec que no, perquè... clar, hi ha tota una sèrie d'eleccions estètiques que has de fer i lingüístiques que aquesta és la màquina no la pot fer o la faria d'una manera molt matussera fins que arribés a un punt. Però és que jo crec que no hi ha, avui per avui no hi ha gaire recorregut amb això, perquè seria com si tu vols traduir poesia, clar, si tu tradueixes poesia, cada vers que tradueixes és una elecció que fas i una interpretació, i llavors, clar, que perquè una intel·ligència artificial et faci la interpretació, de moment ho veig molt fotut. Potser en un futur sí, però no ho sé, de moment no ho veig gaire encara.
I que duri,
Exacte.
Avui hem parlat amb el David Neló dels Desconnectats, que ens ha portat a parlar i reflexionar sobre qüestions que d'alguna manera o altra podem veure traslluïdes també en aquesta història, però que és una novel·la d'aventures també, no és una, com ens deies tu, no és un llibre de ciència, sinó és una novel·la d'aventures que ens parla però d'aquesta connexió que tenim cada cop més amb els aparells i amb les xarxes. David Neló, moltes gràcies com sempre per acompanyar-nos, ens trobem, esperem que en una propera ocasió.
Molt bé, gràcies a vosaltres i bones lectures, bàsicament.
Adéu-siau.
Adéu, adéu. Vila, 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 vila